Aquest cap de setmana té lloc la Fira de Sant Lluc a Olot. Aquest serà un dels principals arguments informatius a l'informatiu cultural de Ràdio 90 que comença ara mateix.
Benvinguts a l'informatiu cultural de Ràdio 90. Edita i presenta Xevi Ubaca.
Aquestes són algunes de les informacions que trobareu detallades a l'informatiu d'aquesta setmana. Acte del 50è aniversari d'Òmnium Cultural al Santuari del Món i desena trobada de puntaires a Olot. Presentació del llibre El conte del xai perdut i Liberis Liber a Besalú. Taller d'espectadors del Teatre Principal Olotí i també el Teatre Espectacle 555. 9 anys de voluntariat per la llengua Olot i Flames il·luminarà Olot per Sant Lluc. Aplec de Sant Grau a Hostalets de Bas i Fira de Sant Lluc a Olot. A la columna de la blogosfera d'en David Ràfols, avui ens porta l'article La dona amb més química. Després, la Núria Pascal ens acostarà a les efemèrides per acabar amb l'actualitat excursionista pel cap de setmana. Som-hi! Aquest diumenge, 16 d'octubre, al Santuari de la Mare de Déu del Món, a l'Alta Garrotxa, es farà un acte commemoratiu del 50è aniversari d'Òmnium Cultural, amb participació de les delegacions de Figueres, Perpinyà i la Garrotxa. Hi assistirà la seva presidenta, Muriel Casals, i hi haurà l'actuació del Cor Maragall de Girona. A les 12 del migdia, com sempre, es dirà a la missa i al final es podrà pujar fins al cambril per venerar la imatge de la Mare de Déu. També aquest diumenge 16 d'octubre i també organitzat per Òmnium Cultural i amb la col·laboració de l'Ajuntament d'Olot, es durà a terme la desena trobada de puntaires a Olot. Es farà el claustre de l'Hospici i comptarà amb la presència de 250 puntaires. Estarà oberta a tothom que ho vulgui visitar i l'horari establert és de 10 del matí a 2 del migdia. L'editorial Coma Negra, junt amb l'ICO, presentarà aquest dissabte 15 d'octubre a 8:15 del vespre, a la Casa Trinxeria d'Olot, el llibre El conte del xai perdut, de Maria Vaireda, adaptat per Judit Ferrer i amb il·lustracions de Jaume Vilanova. L'acte, obert a tothom, comptarà amb la intervenció de Josep Berga, regidor de Cultura de l'Ajuntament d'Olot, i de Marian Vaireda, de l'Escola Pigment. A les 8 del vespre s'inaugurarà l'exposició amb les il·lustracions de l'obra. El llibre, que ara es presentarà, té l'origen en l'exposició de les il·lustracions de Jaume Vilanova sobre el conte del xai perdut, dut a terme el 2004 a la Casa Trinxeria. Al final de 2010, l'editorial Coma Negra, especialitzada en àlbums il·lustrats de qualitat, va decidir apostar per aquest conte d'origen molt local per traslladar-lo al públic en general. El conte del xai perdut ha estat considerat un text que, a partir d'unes il·lustracions impactants i un missatge profund, explicat amb un llenguatge ple d'ironia, exposa uns valors que són vigents avui en dia. La voluntat de l'editorial Coma Negra fou que la producció d'aquesta obra fos totalment garrotxina i, amb aquest objectiu, encarregar la maquetació a Lluc Llobell i els treballs d'edició i impressió han estat a cura de la Impremta Obert de Sant Joan les Fonts. Liberis Liber, la fira d'editorials independents que se celebrà l'any passat a Besalú per primer cop, arriba de nou aquests dies 15 i 16 d'octubre amb la intenció de donar a conèixer al gran públic un munt de llibres interessants però sovint poc coneguts. Amb només un any de vida, Liberis Liber es torna a celebrar i amb més empenta que mai. La fira gairebé doblarà el nombre de participants en relació a l'any passat, com també augmentarà el nombre d'activitats. Segons el director de la fira, Miquel Àngel Codes Luna, la resposta de les petites editorials ha estat extraordinària, com també ho ha estat el seu esperit de col·laboració per fer que la fira creixi. A més, ha destacat molt especialment l'augment de la presència d'editorials que publiquen en català, prop d'una dotzena, i d'aquelles provenients del País Valencià. Per tant, aquest any es podran trobar, per posar alguns exemples de la seva diversitat, editorials que publiquen interessants assaigs i llibres d'història, literatura infantil i fins i tot en aranès, llibres d'artista, música contemporània, nova narrativa i poesia, totes les quals coincideixen en la voluntat de construir un catàleg heterodox i de qualitat. Aquesta temporada el Teatre Principal d'Olot organitza un taller d'espectadors. Constarà de tres xerrades orientades a ensenyar com mirar un espectacle i conèixer per dins un espectacle i una companyia. El preu de la inscripció és de 25 euros i els abonats al teatre s'hi poden apuntar gratuïtament. El preu inclou l'entrada a l'espectacle Zaranda i l'autocar d'anada i tornada a Celrà. Les xerrades que formen el curs són les següents. El 20 d'octubre a les 8 del vespre al Saló de Descans, com mirar un espectacle, claus per gaudir-ne i entendre-ho millor, amb Javier Brun, exdirector del Centro Dramático de Aragón i actual director de Cultura de l'Ajuntament d'Osca. El divendres 21 ja es posarà en pràctica tot allò que s'hagi après amb l'espectacle Desaparecer, dirigit per Calixta Vieito i protagonitzat per Juan Echanove i Maika Makoski a partir de contes d'Edgar Allan Poe. Altres xerrades espectacles programats són Nadie lo quiere creer, de la Zaranda, el 22 de març, i L'animal a l'esquena, al Mas Espolla de Celrà, el 5 de maig, amb la companyia Malpelo. Aquest dissabte 15 d'octubre a les 9 del vespre al Teatre Principal Olotí es podrà veure l'espectacle 555, presentat per Divines. És un concert teatralitzat de música de la primera meitat del segle XX, festiu i divertit, que porta el glamour i el savoir-faire dels anys 50. 555 és un esplèndid viatge musical. L'organització és de fans i Lico. Venda d'entrades al preu de 12, 8 i 5 euros. Per el divendres 28 d'octubre hi ha prevista la trobada inicial de les parelles lingüístiques d'Olot. Durant tot l'any passat, una vuitantena de parelles es trobaven un cop per setmana per parlar en català. Les parelles lingüístiques gaudeixen de descomptes en 11 punts de trobada de la ciutat, així com també d'avantatges en equipaments culturals, com per exemple els museus, la programació teatral o les excursions i visites de Turisme Garrotxa. A tot Catalunya, des de 2003 fins al 2010, hi han participat més de 50.000 parelles. Els participants en el voluntariat tenen l'oportunitat de poder participar, a més, en les activitats que s'organitzen en el marc del programa Quedem, promogut per Òmnium Cultural i que ofereix diverses propostes per conèixer millor la comarca. Un dels objectius del voluntariat per la llengua és promoure l'ús social del català i també crear espais de trobada entre les persones que tenen el català com a llengua habitual i les que l'estan aprenent. Les persones interessades poden inscriure's al web www.v-xl.cat o bé adreçar-se al Servei de Català d'Olot al carrer del Mont Carmel número 3 o al telèfon 972 27 09 02. 972 27 09 02. Ciutats 3.0 porta a Olot l'espectacle Flames, una proposta artística de la companyia francesa La Machine, creada per Pierre de Mequenen. Flames és un recorregut de llum que convida als ciutadans a passejar, parlar i, si fa fred, escalfar-se. Es farà avui dissabte 15 d'octubre de les 6 de la tarda a les 12 de la nit a la zona del Turín, fent-se una gran encesa a un quart de 9 del vespre amb una gran explosió de llum, música en directe i focs artificials. Aquest diumenge 16 d'octubre es durà a terme l'aplec de Sant Grau, organitzat per la Comissió de Festes d'Hostalets de Bas. A 12:15 del matí es dirà una missa solemne en honor del Sant, amb acompanyament d'orquestra, que serà presidida per Monsenyor Francesc Pardo, bisbe de Girona. A continuació, processó fins a la capella del Sant, on es cantaran els goigs. Seguidament a la plaça de Sant Grau, sardanes amb la copla Els Rossinyolets. En acabar hi haurà un petit refrigeri per a tothom. El Centre d'Olot serà el marc general de les activitats programades amb motiu de la Fira de Sant Lluc, que es durà a terme fins al dimarts, dia 18, Diada de Sant Lluc, en què es durà a terme la fira tradicional pròpiament dita. Hi ha més d'una cinquantena d'activitats programades, més una decisió ferma de donar un sentit popular a les diades de la Fira de Sant Lluc, amb la finalitat que esdevingui una segona festa major de la ciutat. En destaquem les següents activitats. Per avui dissabte, des de les 9 del matí i fins a les 9 del vespre, té lloc el Mercat del Disc a la plaça de l'Hospital. També a les 10 del matí ha començat i fins a les 9 del vespre diverses activitats. Vine a descobrir la Fira de Sant Lluc 2012 a la plaça Major, Mercat d'Artesania al Passeig d'en Blai i segona Fira del Vehicle d'Ocasió amb vehicles d'ocasió de gerència i quilòmetre zero al Passeig Bisbe Guillemet. Més activitats. Per al diumenge continua també la segona Fira del Vehicle d'Ocasió, el Vine a descobrir la Fira de Sant Lluc 2012 i el Mercat de l'Artesania. Des de les 9 del matí fins a les 2 del migdia tindrà lloc el Mercat de Col·leccionisme i Andròmines a la plaça de l'Hospital. Finalment, el dimarts dia 18, a les 10 del matí, s'inaugurarà la Fira Ramadera al Passeig de Sant Roc amb exposició de les races bovina, ovina i equina. De les 11 del matí fins a les 8 del vespre tindrà lloc la 56a edició de la Fira del Dibuix a la plaça Josep Clarà.
La columna de la blogosfera.
Avui, en David Ràfols ens porta un article publicat el 7 d'abril de 2011 al diari Ara i escrit per Marta Bausells amb el títol La dona amb més química.
Si els anys internacionals serveixen per apropar les ciències a la gent i allunyar-les dels tòpics que fan complicades i inaccessibles, el 2011 és la gran oportunitat per la química. El missatge clar dels organitzadors de l'Any Internacional de la Química és que tot és química i que la química ho és tot. És impossible parlar d'aquesta ciència sense que en sobresurti el nom de Maria Shlodowska, també coneguda com a Marie Curie o Madame Curie, una de les cares que més humanitzen la taula periòdica i una figura històrica que mereix ser recordada al costat de col·legues de la talla d'Albert Einstein. «És l'única de totes les persones cèlebres a qui la glòria no ha malmès», va dir el físic d'origen alemany, d'aquesta dona que va dedicar la seva vida a la recerca, la humanitat i a l'amor. Curie va ser cèlebre ja en vida, però la fama li interessava tan poc com els diners. A més, era una dona en un món de domini absolutament masculí. La catedràtica emèrita de química de la UAB, Pilar González, deia en la presentació d'una exposició sobre Curie a l'Institut d'Estudis Catalans que la química va ser una persona extraordinària, tant per la seva capacitat d'intel·lectual com per la seva qualitat humana, i que tenia la convicció que si al món hi hagués més gent com ella, tot seria diferent. La infància de Curie va ser dura, en una Polònia sota domini rus i en el si d'una família resistent als ocupants i amb problemes econòmics. A més, la seva germana va morir de tifus i la seva mare de tuberculosi abans que ella tingués 10 anys. Tot i això, va acabar la secundària amb la millor nota i va fer-se institutriu mentre assistia a una universitat clandestina als vespres, ja que les noies no podien estudiar a la Universitat de Varsòvia. Als 24 anys, finalment, va arribar a París per estudiar física. Era el 1891, i després d'acabar-la amb la millor nota del curs, li van presentar Pierre Curie, expert en magnetisme, per un treball sobre el tema que estava fent. Van quedar impressionats mútuament, però Marie volia tornar a Polònia, ja que tenia l'obligació moral de ser professora al seu país. Les cartes d'ell la van convèncer i es van casar el 1895. La seva feina plegats els va dur a descobrir la radioactivitat, cosa que els va fer guanyar el Premi Nobel el 1903. Treballaven en un laboratori amb condicions molt dures, que explicava González, havia estat descrit com una cort de cavalls. Manejaven quantitats de minerals que arribaven a les 8 tones. Marie es va ensorrar després que Pierre morís en un accident el 1906, però 5 anys més tard, sola, va aconseguir aïllar el radi i el poloni i va tornar a guanyar el Premi Nobel. No va ser fins a 1914 que va aconseguir un laboratori en condicions. De seguida, però, el van tancar perquè va esclatar la Primera Guerra Mundial i es va dedicar a l'altre motor de la seva vida, amb permís de la química, les tasques humanitàries. Va formar tècnics i va inventar i conduir els petits curis, camions mòbils per fer radiografies i diagnòstics. La resta de la seva vida va seguir investigant, sempre amb la ment a Polònia, on finalment va poder crear un institut del radi. Tot i això, mai va voler patentar el procediment per aïllar el radi ni les seves aplicacions, perquè considerava que havia de ser lliure d'accés per tothom. El matrimoni Curie va descobrir la radioactivitat, però desafortunadament no eren conscients dels efectes que els materials radioactius tenen en la salut. Així, en cap moment se'n van protegir. De fet, el llibre de cuina de Marie Curie encara està contaminat i li agradava portar sovint radi a la butxaca o tenir-ne un tros a l'habitació on dormia. Ella va morir de leucèmia als 67 anys, però la seva salut se'n va veure afectada abans. Pierre va morir atropellat, però feia temps que tenia poca capacitat de reacció. Curie va arribar als Estats Units el 1921 i va ser rebuda com si fos una actriu famosa. En part, va ser gràcies a la periodista Marie Meloni, que va organitzar una campanya per recollir diners per comprar-li radi, en què va involucrar fins i tot a la primera dama. A ella la fama li relliscava, però va aprofitar per recaptar diners per equipar l'Institut del Radi que volia fer a Varsovia i obrir noves línies d'investigació relacionades amb la medicina. El mateix president nord-americà Harding la va rebre i li va entregar un gram de radi.
La columna de la blogosfera.
La dona amb més química, article publicat el 7 d'abril de 2011 al diari Ara i escrit per Marta Baucells.
Les efemèrides de la setmana des d'una altra perspectiva. Els records necessaris per anar creant l'altra mundialitat a Ràdio 90.
Bon dia, oients de l'informatiu cultural de Ràdio 90. Comencem una setmana més amb les efemèrides de l'agenda llatinoamericana que ens recorden fets o dates importants que van tenir lloc en una setmana com la que ens espera, les efemèrides que tindran lloc durant els propers 7 dies. I comencem amb les efemèrides del proper dissabte, com veieu, amb una veu molt acord amb el temps que està fent, fred i calor alternant-se, que s'aconsegueixen constipats com aquests. Us demanem disculpes si la veu està una mica presa, però és el... va amb els temps, com si diguéssim. Comencem les efemèrides, doncs, davant tots els impediments i davant tots els elements, per aquest dissabte, dia 15 d'octubre, un 15 d'octubre de 2008, el general Sergio Arellano Stark, cap de la caravana de la mort, va ser enviat a presó 35 anys després. Estem parlant de Xile. El diumenge, el dia 16, també es commemoren algunes dates, us en volem destacar 4, concretament. La primera és del 1992, quan es va concedir el Premi Nobel de la Pau a Rigoberta Menchú. 6 anys després, el 98, Pinochet fou detingut a Londres. Més de 3.100 persones van ser torturades, desaparegudes i o assassinades durant els 17 anys que va durar la seva dictadura. Per tant, aquesta detenció és una bona notícia, una notícia de justícia d'aquestes que ens agrada destacar aquí en aquesta secció. 10 anys després d'això, el 2008, Garzón va obrir la primera causa contra el franquisme. Hem de recordar que en el cas de Pinochet va ser el jutge Garzón qui va obrir les diligències. 10 anys després ho va intentar amb el franquisme i tots sabem que això no va arribar a bon port, que es va inhabilitar aquest jutge quan es va posar amb els crims que havien passat dins del país. Mentre ho feia amb els crims que havien fet altres dictadures, se'l deixava fer, a la que va tocar aquí dins. Sembla que aquí no tenim les coses tan ben païdes com amb les dictadures llatinoamericanes i que a la que es va tocar la memòria històrica no es va permetre al jutge que continués treballant. Però vaja, són coses que passen. També el dia 16 d'octubre és el Dia Mundial de l'Alimentació. Un, una cosa que a vegades donem per suposada, però que hi ha molts indrets del món on el fet de poder-se alimentar normalment no és una cosa tant de cada dia, i aquests dies mundials fan que hi reflexionem, si més no que recordem que hi ha aquest problema. Passem a la setmana que ve. El dilluns, dia 17, es commemoren anys, concretament el 1945, de la mobilització popular que va impedir el cop anti-Perón a l'Argentina. També el 17 d'octubre és el Dia Mundial per a l'Erradicació de la Pobresa, que no només està molt estesa a molts països, sinó que dins de cada país, amb les circumstàncies actuals, està creixent. Sabem que la pobresa creix molt als nostres carrers i places, amb els nostres veïns, i que és una de les pitjors conseqüències de la crisi, que segurament, si s'hagués gestionat diferent, s'hauria pogut evitar, perquè la gent que es va fer riquíssima durant la crisi, estem parlant de bancs, dels constructors, quan es van fer rics, aquesta riquesa no s'ha sabut repartir i ara ho estan pagant els que no es van beneficiar de la bombolla que va portar la consegüent crisi. Però bé, això ens portaria una reflexió molt més llarga i tenim unes quantes efemèrides més per comentar-vos. El dia 18 d'octubre, que per la gent que està a Olot o és olotina, és un dia important perquè Sant Lluc, que és un dels patrons de la ciutat, doncs el dia de Sant Lluc de 1977 va tenir lloc la matança de la sucrera Atzra a Ecuador, amb el resultat de més de 100 morts per protestar contra l'empresa que no els pagava. Un fet que es repeteix molt a l'actualitat, aquí tenim les conseqüències d'aquest 1977 a Ecuador. El 1991, el 18 d'octubre de 1991, Tortura Nunca Mais identificava 3 víctimes enterrades clandestinament a São Paulo. I anem a destacar dues efemèrides més abans d'acabar. Les d'aquesta setmana són pel dia 20 d'octubre, es commemora la Setmana de l'ONU pel Desarmament, i és curiós que ho recordem ara en aquestes dates, perquè aquesta setmana passada vam veure la desfilada del Dia de la Hispanitat, exhibint els tancs i les armes com si fossin trofeus, i bé, en un context on es retalla la salut, on es retallen els medicaments, on es retalla l'educació, sembla mentida que puguem fer estotació de despesa en una cosa com la despesa militar i l'armament, que al cap i a la fi no serveix per cap benefici de la població, sinó per matar gent, no? Potser hauria de ser el primer que s'hauria de limitar l'armament. Sabem que és una indústria que fa molts diners, que molts diners i molts interessos, però que no reverteix i no beneficia en res positiu a la població. Per tant, potser hauríem de retallar per aquí. Són despeses molt grans, amb el que val un d'aquests avions que ensenyaven el passat dimecres per la tele. Es podrien pagar moltes coses als hospitals, es podrien pagar molts sous de metges i infermeres, podria valdria la pena que tots plegats ens ho fessin mirar, i la Setmana de l'ONU pel Desarmament ens pot ajudar a reflexionar si gastéssim menys en armament i en matant-nos els uns als altres, i més en invertir en millorar la vida, millorar la salut i millorar l'educació, potser d'altra manera ens aniria. Després d'aquesta reflexió, que no és gaire positiva, acabem la setmana amb una d'aquestes efemèrides d'astronomia que ens agrada destacar. El dia 20 d'octubre, dijous, tindrem lluna minvant a les 3:30, a 3:45 de la matinada, a Cranc. I amb aquesta efemèride acabem la secció per aquesta setmana. Ens veiem la setmana que ve.
Acabem, com sempre, amb l'actualitat excursionista pel cap de setmana. El Centre Excursionista d'Olot, la secció de muntanya del GECA i el grup excursionista de les Planes d'Hostoles faran una sortida conjunta marcada en la programació del Visc entre Volcans aquest diumenge. Visitaran el Parc Natural del Montnegre Corredor. Es preveuen unes 5 hores de camí per una ruta de dificultat mitjana. Cal portar bon calçat i els àpats del dia. Fins aquí el nostre informatiu. Esperem haver-vos estat útils i que ens feu confiança retrobant-nos la propera setmana. Moltes gràcies per escoltar-nos i fins llavors. Adéu-siau.
Els dissabtes i diumenges a les 2 del migdia, escolta l'informatiu cultural de Ràdio 90.